Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, amics. Ens retrobem amb vostès novament en aquesta edició extraordinària del programa amb motiu de la celebració del Dijous Sant, missa de la Cena del Senyor, acabament de la Quaresma i inici del Triduum Pasqual. Gràcies per ser amb nosaltres a través de les ones radiofòniques. Contem avui amb la col·laboració dels nostres tertulians, que són Teresa Cabanes, mossèn Ramon Sàrries i mossèn Jaume Vila. Som als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell i tot seguit presentem els nostres convidats. Teresa Cabanes, mare de família, presidenta de Mans Unides d'Urgell. Hola, Teresa, què tal?
Com anem?
Mossèn Ramon Sàrries, rector de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella i arxiprest de les Valls d'Andorra. Mossèn Ramon, què tal?
Estem molt contents, sí. Estem a Dijous Sant.
És un dia, preciós, agradable. Avui.
Sí. Uh-huh.
Mossèn Jaume Vila, rector d'Oliana i canonge de la catedral de la Seu d'Urgell. També bé?
Molt, sí, sí. Sí.
Bé, doncs estem preparats, a punt, per començar a comentar les lectures, però recordem als nostres amics que mossèn Melcio Querol dirigeix el programa, l'Àlex Alsina el produeix, i avui també té a les seves bones mans la conducció tècnica. Maria Marín, qui els parla, presenta la taula de l'Evangeli. Som-hi, doncs.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest Dijous Sant és del llibre de l'Èxode, del capítol 12.
Per aquells dies, el Senyor digué a Moisès i a Aaron mentre eren al país d'Egipte: «Per a vosaltres, aquest mes serà el primer de tots els mesos de l'any. Digueu a tota la comunitat del poble d'Israel, el dia 10 d'aquest mes, que cada família, cada casa, prengui un anyell o un cabrit. Si una família fos massa petita, que el prengui junt amb la família del veí més pròxim, fins a completar el nombre de persones. Compteu quants en calen per menjar-se. Que sigui mascle, sense tara, i que no tingui més d'un any. Podeu prendre igual un anyell que un cabrit. L'heu de guardar fins al dia 14 del mes, i que tots els que formen part de la comunitat del poble d'Israel el degollin al capvespre d'aquell dia, que prenguin de la seva sang i en posin als dos muntants i a la llinda de les cases on se'l menjaran. Aquella mateixa nit ha de menjar-ne la carn rostida a la brasa amb pan sense llevat i herbes amargues. Per a menjar-vos-el, aneu cenyits, amb les sandàlies posades i el bastó a la mà, i us l'heu de menjar a correcuita. Aquella víctima és la Pasqua, és a dir, el pas del Senyor. Aquella nit passaré pel país d'Egipte i faré morir tots els primogènits d'Egipte, tant dels homes com dels animals, i faré justícia contra les divinitats d'Egipte. Jo sóc el Senyor. La sang serà un senyal a les cases on vosaltres viviu. Quan veuré la sang, passaré enllà, i al moment que jo castigui el país d'Egipte, no caurà damunt vostre la plaga de l'extermini. Tingueu aquest dia com un memorial i celebreu-lo amb un pelegrinatge en honor del Senyor. Que totes les generacions el celebrin com una institució perpètua.
Una descripció de com celebraven i continuen celebrant els jueus el seu sopar pasqual, començant per aquella nit decisiva de la seva història, quan Moisès, amb l'ajuda de Déu, els va treure d'Egipte i començar l'èxode de llur alliberament. És una lectura... Tindrem temps per comentar-la amb tot el que resta de programa? El necessitaríem, mossèn Sàrries?
Poder, sí, eh? Ho farem.
Vinga, sí. Mossèn Jaume, digui.
Bé, jo em sembla que el contingut essencial d'aquesta lectura ja l'has dit tu.
Jo?
Sí. Celebraven anualment la Pasqua, recordant l'alliberament dels seus abans passats. Suposo, això el Ramon ho sap més que jo, que avui també la vam continuar celebrant.
Sí, els jueus.
Els jueus?
Ortodoxes, sí.
Els jueus ortodoxes, sí, aquells dels firamujons, sí, i de l'equipà i tota aquella gent,
sí, sí, sí,
la van continuar, celebrant. I Jesús, com
a jueu... I més de tot, vull dir, la Pasqua hi ha molta, molt... Dins el món jueu, sí, se celebra molt. Sí.
I Jesús, com a bon jueu, amb els deixebles, doncs, també va celebrar la Pasqua jueva. Ara hi dona un sentit nou. Un sentit completament nou, jo que ja el sabem.
Com no ha de ser d'una altra manera.
Com no ha de ser d'una altra manera.
Teresa?
Però la manera que ho explica és fantàstica, eh? Vull dir, és que ha estat donant ganes de participar-hi, no? Perquè és tan acurat el relat, tan... no deixa detall, i a més, dona tot el sentit en el, a la institució que més tard llegirem, no? Vull dir... És molt important.
Sí, és una explicació molt elaborada, no hi ha dubte, del que havia de ser aquell sopar pasqual, aquell memorial que diu aquí. Llavors recull la tradició d'aquelles celebracions dels nòmades, dels pagesos, dels primitives, unides en una sola celebració, la de la Pasqua. Posa algunes condicions, una miqueta els trets que marquen aquella celebració, diversos ingredients, diguem, d'aquella celebració, com és com ha de ser l'anyell, com se l'han de menjar, com ho han de fer.
Això és que això és maquíssim, és que tu dius, bueno, jo quan per Pasqua mengi carn, me l'hauria de menjar així, no? Perquè...
Sí, sí, són els requisits, diguem, de la puresa, de una miqueta, tot això que és el que composa aquesta celebració, la Pasqua. Per recordar aquell fet institucional del poble, que era sortir de l'alliberament d'Egipte i començar a caminar pels camins de llibertat. I això ho diu, és un memorial, feu com a memorial. Memorial no és un simple record del passat. Memorial és una actualització que porta al passat, el porta ara al present, amb tota la seva força. Fa present no és només recordar, és fer present.
Com l'Eucaristia, que és un memorial.
Exacte, sí.
No és solament recordar la institució, sinó que és un memorial. Es fa present allò que Jesús va fer en el darrer sopar. Sí, sí, molt bé, Ramon. Aquesta idea em sembla que és molt important.
Sí, esclar. I llavors, quan trobarem després, ja trobarem a l'Evangeli l'últim sopar de Jesús, bueno, la segona lectura, quan ne parla Sant Pau, en el text aquest que no llegim a l'Evangeli, no llegim l'institució de l'Eucaristia, sinó que llegim el lavatori dels peus, però dir, l'institució de l'Eucaristia, Jesús el que fa és agafar aquesta festa, aquest memorial de l'alliberament del poble, de la primera Pasqua, i el passe en projecció de futur l'alliberament de tot el creient, la seva Pasqua, la Pasqua cristiana.
En el salm d'aquest dia, el 115 concretament, diu: el calze de la benedicció és comunió amb la sang de Crist. I el salm ben bé pot resumir que l'amor i el poder del Senyor aconsegueixen alliberar el poble de l'esclavitud. Aleshores, com
sí,
prenem consciència
només això, Maria. També fixa que té una projecció inversa a la passió de Jesús.
Sí, sí.
Jesús serà el calze de la benedicció,
clar, la
comunió amb la sang de Crist.
Justament.
És a dir, Jesús serà aquest anyell que sacrificaven a la Pasqua. Ell serà l'anyell sacrificat en la Pasqua cristiana, sigui en el Calvari físicament, sigui en les nostres eucaristies, que són el memorial del sacrifici de l'anyell del Calvari. Ell és l'anyell, la víctima propiciatòria. Tant el calze és combregar amb la sang de Crist, és la comunió amb la sang de Crist, amb Crist que es dona per nosaltres.
Bé, proposo que passem a escoltar la segona lectura, va bé?
Sí.
És de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint, el capítol 11.
Germans, aquesta tradició que jo he rebut i que us he transmès a vosaltres ve del Senyor. Jesús el Senyor, la nit que havia de ser entregat, prengué el pa i dient l'acció de gràcies al partir digué: això és el meu cos ofert per vosaltres. Feu això per celebrar el meu memorial. Igualment prengué el calze, havent sopat, i digué: aquest calç és la nova aliança segellada amb la meva sang. Cada vegada que em veureu, feu per celebrar el meu memorial. Així doncs, cada vegada que mengeu aquest pa i bebeu aquest calç, anuncieu la mort del Senyor fins que torni.
Un fragment que és el testimoni més antic sobre la institució de l'Eucaristia, el relat del darrer sopar de Jesús. Jesús dona a aquest pa partit i a aquesta copa de vi un sentit transcendental. Són el seu propi cos i la seva sang. Una mica reprenent el fil que vostè, mossèn Sarrias, comentava abans de, sobre la primera lectura en el marc aquest. Vol reprendre el fil o vol... O altra de tertulià?
No, podem reprendre el fil, evidentment, i treure una miqueta més el contingut d'aquest text. Eh?
Sí.
És evident que les paraules que es pronuncien sobre el pa i sobre el vi, que en el sopar pasqual del jueu són paraules d'agraïment per l'alliberament, per salvar-los de traure's l'esclavatge d'Egipte, aquí són les paraules en relació a la seva pròpia mort, Jesús, la seva mort salvadora. El pa i el vi són el signe del seu cos clavat a la creu i de la sang pesada. No, aquí no és una paraula d'agraïment de l'obra que Déu havia fet amb el poble d'Israel, sinó amb aquesta mirada de futur, per dir-ho d'alguna manera. Clar, nosaltres ara, quan celebrem l'Eucaristia, també és una mirada de passat, però Jesús ho feia amb una mirada de futur, és la vella de la seva passió, és aquesta, el seu cos clavat a la creu i la seva sang besada. Que això és el que signifiquen el pa i el vi, el seu cos i la seva sang. Per tant, menjar i beure, menjar el pa i beure el vi, significarà participar de la salvació que ve de la mort de Jesús.
Jo, afegint una petita coseta al que diu mossèn Ramon,
sí,
que
sí,
estic
sí.
Totalment d'acord, també tenim de tenir present que l'Eucaristia, a més de la nostra salvació per mitjà de la passió i mort de Jesús, també és acció de gràcies. Això també
sí.
Ho tenim de tenir molt present. I després diria una cosa que en els nostres ambients també hem deixat molt de banda, em sembla. Hem deixat molt de banda. Jo ja em mantenc directament amb Déu. Els sacraments, per què? Si tot això és un muntatge.
S'ha posat de moda, això.
Això s'ha posat de moda. Per una interpretació, per una falsa hermenèutica, com deia el papa Benet, del Concili Vaticà II i d'altres coses. Jo diria que la nostra relació amb Déu, jo m'entenc directament amb Déu, dona'm el número de telèfon, que el trucaré. Jo m'entenc directament amb Déu, però la nostra relació amb Déu passa inexorablement per Jesucrist. Jesucrist és Senyor, glòria de Déu Pare. Passa per Jesucrist. I està vinculada a uns signes anomenats sacraments, pels quals normalment Déu ens concedeix la seva gràcia. I molt especialment pel sacrament de l'Eucaristia. I això em sembla que és una cosa que tenim de redescobrir, de valorar, perquè és importantíssim això, eh? Déu, Jesús, sacraments, Eucaristia, sacraments confiats a l'Església. Són tres realitats, o quatre, si voleu, que no podem pas separar. I per desgràcia les hem separat molt.
És que jo pensava ara, quan mossèn Jaume deia això, la dificultat que ens trobem en el món d'avui per voler fer entendre que allò de l'Eucaristia és una cosa vital, que no és fer la primera comunió o la comunió, com ells diuen, no. És començar a participar, que la majoria ja hi hem participat pel baptisme, però en aquesta vida plena, en aquest memorial, no, que no fem una cosa perquè toca, sinó perquè Jesús ens ho va dir, i participem plenament. I, és clar, el fet d'això, no fer-ho constant, no tenir aquesta visió equivocada, a vegades, no equivocada de la visió, sinó que a vegades ens equivoquem molt com la practiquem, amb moltes dificultats, però amb la consciència de dir Jesús és el centre i només podem participar de Jesús en l'Eucaristia i en tota la vida cristiana. I això costa moltíssim de que la gent fa servir això que deia mossèn Jaume, com que jo amb Déu ja m'hi entenc, no necessito res més. Si no coneixem Déu, si no és
però
per Jesús...
Però què ha fallat aquí, la catequesi, per dir, per buscar alguna raó? No, ja sabem que no n'hi ha una, sinó potser n'hi ha diverses.
No crec potser la catequesi.
Però què pot haver fallat aquí?
Jo crec que hi ha un substrat social molt més important
que pressiona
que
i guanya.
Que pressiona i guanya perquè deu ser més. Ho ven millor, potser.
El sentit comunitari de la nostra fe, això costa a vegades de descobrir-lo. Hi ha gent que, clar, parteixen d'aquest principi.
Sí, molta gent.
És una cosa del meu món individual. No, escolta'm.
Que n'ha de fer ningú res del que jo sento, no?
Vosaltres, jo ja aniré a missa el dia que em vindrà de gust. Tampoc no es tracta d'això.
És aquí el gran problema. Jo crec que si ens poguéssim transmetre que això és important, doncs potser reconduiríem una mica, perquè jo veig que la gent que s'apropa i s'hi implica s'hi troba tota molt bé. És que jo crec que viure en comunitat, si diem que l'home no està fet per viure sol, no vol dir que hagi de viure amb la seva parella només, vol dir que ha de viure amb la parella, amb qui sigui, però amb tothom qui l'envolta, i ho ha de viure plenament. Jo crec que Jesús, quan institueix l'Eucaristia, precisament és una de les coses que fa.
I possiblement amb el Concili Vaticà II s'ha guanyat aquesta dimensió comunitària de les celebracions, evidentment, sí, i de la nostra fe. S'ha remarcat molt aquest sentit comunitari i s'ha guanyat. O sigui, la celebració de l'Eucaristia, després del Vaticà II, posa molt més en evidència que és la comunitat qui celebra. El diàleg entre els sacerdots i els fidels, la participació dels fidels, la pregària comuna, des de la mateixa distribució de l'altar, vull dir, tot el conjunt de la celebració té un to comunitari que potser abans no es descobria tant pel fet, doncs, la mateixa distribució dels llocs a l'Església.
No, entendre el que es deia també hi ajudava. Ara això no passa.
Sent d'esquena i tot plegat. Això potser feia que... No sé.
Bé, doncs continuem endavant. I ara ho faríem tot escoltant l'Evangeli, però prèviament, doncs, com sempre recordem als nostres oients, que estem compartint la tertúlia amb els nostres convidats, Teresa Cabanes, mare de família i presidenta de Mans Unides d'Urgell, a mossèn Ramon Sàrries, rector de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella i arxiprès de les Valls d'Andorra, i a mossèn Jaume Vila, rector d'Oliana i canonge de la catedral de la Seu d'Urgell. Ara sí, Evangeli segons Sant Joan i capítol 13.
Eren ja les vigílies de la festa de la Pasqua. Jesús sabia que havia arribat la seva hora, la de passar d'aquest món al Pare. Ell, que sempre havia estimat els seus en el món, ara els demostrà fins a quin punt els estimava. Durant el sopar, quan el diable ja havia posat en el cor de Judas, fill de Simó Iscariot, la resolució de trair-lo, Jesús, conscient que el Pare li havia deixat a les mans totes les coses, conscient que venia de Déu i a Déu tornava, s'aixecà de taula, estragué el mantell i s'assenyí una tovallola. Després tirà aigua en un gibrell i es posà a rentar els peus als deixebles i a eixugar-los-els amb la tovallola que duia a la cintura. Quan anava a rentar Simó Pere, aquest li diu:
Senyor, vos voleu rentar-me els peus a mi?
Jesús li respon:
Ara no entens això que faig. Ho entendràs després.
Pere li diu:
Mai de la vida. Vos no em rentareu els peus.
Jesús li contestà:
Si no et rento, tu no ets dels meus.
Li diu Simó Pere:
Si és així, senyor, no em renteu només els peus. Renteu-me també les mans i el cap.
Jesús li respon:
Qui s'ha banyat només necessita rentar-se els peus. Ja està net tot ell, i vosaltres ja esteu nets, encara que no tots.
Jesús sabia qui l'havia de trair. Per això deia que no tots estaven nets. Després de rentar-los els peus, quan s'hagué posat el mantell i assegut a taula, els digué:
«Enteneu això que us acabo de fer? Vosaltres em dieu mestre i senyor, i feu bé de dir-ho, perquè ho sóc. Si, doncs, jo, que sóc el mestre i el senyor, us he rentat els peus, també vosaltres ho heu de fer els uns als altres. Us he donat exemple perquè vosaltres ho feu tal com jo us ho he fet».
Jesús, sabent que havia arribat l'hora de passar d'aquest món al Pare, per a manifestar als seus deixebles fins a quin punt els estimava, els va fer aquest gest del lavatori dels peus, manant-los que ells s'ho fessin també els uns als altres. Això ho va fer Jesús i també ens ho va manar, però, a veure, què hi veuen vostès aquí en aquesta lectura, a part del text que hem escoltat? No sé, què ens diu a nosaltres també avui? Ens rentem els peus entre nosaltres? Preguntaran els oients també. Què els hi podem dir? A veure, qui vol començar, mossèn Jaume? Vostè mateix.
Bueno.
Si vol.
Sí, que començaré, Maria, sí. Sí. Jo sempre que tinc de llegir aquest text a la missa del Sant Sopar...
Avui?
Avui, exacte, avui. Sigui una vegada, sigui dues, o tres. Ara no, ara només una. Doncs a vegades se'm neguen els ulls, perquè veig que estem molt lluny de fer això que Jesús, el mestre i senyor, doncs va fer. I després de fer-ho, ens va manar que ho féssim. És a dir, primer l'exemple i després el manament.
Però és allò de no creure, eh? Vull dir que, esclar, això, una cosa és que el manament diu i l'altra cosa és el que fem una mica.
Però això, a vegades, Teresa, que tens tota la raó, és que no ens té de sorprendre que a vegades no tinguem autoritat moral, tinguem la potestas, però no tinguem l'autoritas, no tinguem autoritat moral per estar davant de les comunitats. Sí? Espera, deixem acabar un moment, mossèn Ramon. Perquè en diem una, i a vegades en pensem una altra i en fem una altra.
Carai.
Una mica exagerat.
A veure, avui és Dijous Sant, eh? A veure
tot,
si posem...
Tot el que vulgui. Tot el
bé, no, de tota manera té el seu dret a expressar-se. A veure, vostè sabe, vostè que li volia comentar alguna cosa amb ell abans?
No, digui. Aquest text el porta l'Evangeli de Joan, no el porten els altres tres evangelis. Fem una mica, situem-lo. A les darreries del segle primer, la celebració dominical, el diumenge, el dia del Senyor, estava pràcticament doncs, ja establerta i bé, no hi havia cap dificultat. Ara, havia aparegut una mala pràctica que era ritualitzar l'Eucaristia, havien fet els ritus, ja fèiem la celebració, però l'aïllaven de la caritat. Aïllar l'Eucaristia de la caritat, separar l'Eucaristia de la caritat. I no es pot separar mai. La fe en Jesucrist, Eucaristia, en el pa i el vi present en l'altar, de l'amor al Crist germà, a l'afamat, a l'assedegat, el foraster, el famoler, el de les benaurances. Doncs, esclar, jo entenc que Joan a l'Evangeli posi aquest relat precisament per fer notar que l'Eucaristia ha de comportar estar al costat del germà, que la caritat cristiana és l'element fonamental en la celebració de l'Eucaristia. Uh-huh. L'amor als altres, que és el que no podem separar celebració de caritat. De la caritat ha de ser ben present a les nostres celebracions.
Jo ara, mentre el Ramon parlava, m'ha tornat a venir a la memòria la frase famosa de Gandhi. Quan li van preguntar, perquè tant coneixia l'Evangeli, tant li fascinava i coneixia la persona de Jesús, per què no es feia cristià? Això la mare Teresa de Calcuta ho ha dit moltes vegades. Ho ha dit i ho ha deixat escrit. I què va respondre Gandhi? M'agrada Jesús, m'agrada l'Evangeli, però no els cristians, perquè no s'estimen. I Gandhi no és el pobre mossèn Jaume d'Oliana.
No, no, sí, sí, jo ja hi estic d'acord. Estic d'acord en els dos, eh? A les dues postures. Verdaderament, mossèn Jaume té raó quan diu que a vegades els cristians no compartim, això de compartir, sí, sí, ens costa, sí. Ho diem sempre. Sí. I ens, esclar, potser la nostra pràctica sí que queda una mica lluny d'aquest missatge. I potser sí que això ja els hi passava en els primers cristians. I que deu ser una cosa que deu anar una mica amb l'humanitat. Jo sempre dic que, esclar, si tan fàcil fos ser cristià, no ens caldrien els evangelis i no ens caldria aquests ulls oberts davant tot el mal que a vegades no, o tot el bé que hauríem de fer i no fem. I això vol dir que el mal ens deu poder més que tot aquest bé que Déu ens ha donat a través de Jesús, a través de tantes i tantes coses. Però que, en canvi, això de viure sense fer cap referència a l'Evangeli, a vegades es pot fer, però que és molt difícil, perquè si no tenim present això, estem lluníssim de lo que aquí Jesús vol dir.
El relat posa el gest de rentar els peus, que rentar els peus era insòlid en aquell que no fos el criat de la casa, no exclusiu dels criats de les cases, dels servents. Però recordem el que Jesús havia dit als apòstols quan discutien qui era el més gran i tot això, que no es fa el servidor.
Servidor no, Jesús sempre, sempre.
Llavors, fa servir aquest relat, precisament, en el que allò que havia de fer el criat de la casa ho fa ell.
Però Jesús amb tot l'Evangeli fa aquesta referència des de que els gossos mengen el que les engruna. O sigui, sempre, sempre està. I potser sí que al cap i a la fi mossèn Jaume té tota la raó del món en dir que potser estem molt lluny amb la part moral d'aquesta cosa.
I fent una mica de referència al que acabes de dir tu, mossèn Ramon, has dit abans que és la veritat, Joan no parla de l'institució de l'Eucaristia, posa el relat del rentament, certament. Si no recordo malament, el capítol 6è de Sant Joan és una referència, a l'Eucaristia, però jo també us diria una cosa, i si no hi esteu d'acord ho dieu, perquè aquí he tingut la veritat. Rentament de peus i Eucaristia, no solament per l'amor fratern i per el signe de caritat, tenen una gran relació. Jesús aixeca de la taula on celebren el sopar pasqual. I va a rentar els peus dels apòstols. Per tant, jo hi veuria una relació Eucaristia amb rentament de peus.
Sí, jo te n'he parlat d'això. Però doncs, jo t'hi afegeixo una cosa, i com que no tenim temps no la podem parlar, però la deixo penjada. Si no te rento, tu no ets dels meus. Què és ser dels de Jesús?
Molt bé, doncs amb aquesta incògnita que es deixa aquí mossèn Sàrries, hem d'acabar el programa en el que hem comentat per a vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, les lectures d'aquest Dijous Sant, que com hem dit és acabament de la Quaresma, inici del Triduum Pasqual. Gràcies per haver-nos sintonitzat. També agraïm a mossèn Jaume Vila la presència al programa, a també a Teresa Cabanes i a mossèn Sàrries.
I ens menjarem una bona mona per Pasqua.
A vostès els convidem, amics, a retrobar-nos, si ho desitgen, demà, dia de Divendres Sant, per a comentar les lectures de l'acte litúrgic de la Passió del Senyor. Serà a 4:45 en la sintonia de la cadena Estel Ràdio i Estel Ràdio Principat. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.